Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Matí de moció de censura a Espanya. En principi, perquè ahir a Twitter ja deien que, atenció, perquè Mariano Rajoy és una persona que sempre cau dreta i que, vaja, si ara sembla que està tan derrotat, segurament no acabarà la jornada d'avui amb aquesta mateixa imatge. No sé si la moció de censura tirarà endavant o no. Jo només els volia dir a Espanya que no saben res d'això, de mocions de censura. És la primera moció de censura a la història de l'Estat que prospera. Aquí a Palafrugell en vam tenir una fa tot just un any i aquesta també va tenir èxit. Per cert que avui us despertem explicant-vos que aquesta nit al voltant de les 11 hi ha hagut un tall de llum a Palafrugell que ha afectat gairebé 3.000 abonats, 3.000 cases i comerços sense llum. Sort que almenys ha estat de nit, tot i que sospito que no deu haver estat una mesura per estalviar energia. Cap al voltant de dos quarts de dues de la matinada l'electricitat ha tornat. Aquests talls de llum a Palafrugell ja estan sent massa freqüents. No sabem a què s'ha degut aquest cop. Intentarem explicar-vos-ho al llarg del dia perquè ha estat un tall bastant generalitzat i ampli. Suposo que algú hauria de fer alguna cosa perquè això s'acabi. Són les 8 i gairebé 2 minuts. Això és el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. De seguida repassem els titulars del dia amb Antoni Selles i la Sílvia Pedret. Abans, temps pel temps. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Dani. Divendres amb força estones de sol, però no tant com preveiem. Els núvols ens seguiran fent la guitza estones i les temperatures rondaran els 26 graus de màxima i els 15 de mínima. Dissabte serà dominat per l'ambient assolellat pràcticament tot el dia, però diumenge s'espatlla el cap de setmana i tornaríem a parlar de ruixats. Ha durat poc l'alegria.
Sí, vaja. Sílvia Pedret, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
I Toni Selles, bon dia.
Bon dia a tothom.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
La cantada d'Arbaneres de Calella de Palafrugell s'emetrà finalment en directe i per TV3. La televisió pública ha rectificat el seu posicionament, que, com havia dit el govern de Palafrugell, havia sigut un no reiterat durant diverses setmanes.
Dos cotxes s'incendien a les intermediacions de la plaça Joan Coromines al davant del CAP de Palafrugell i la llar d'infants Tomanyí. El foc ahir a la tarda va generar una intensa fumera i una imatge contundent durant bona estona.
Cap a la tarda vespre, un incendi feia saltar les alarmes a la carretera C65 entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera. Va ser un incendi de vegetació que va obligar a tallar aquesta principal via de comunicació de la comarca.
El PSC de Palafrugell retreu al govern haver iniciat el procés d'adjudicació de les obres de la Torre de Can Màriu. Els socialistes critiquen que no hi havia l'informe preceptiu de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural.
L'Ajuntament de Palamós investiga un possible abocament a Cala Salguer. Tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua han agafat mostres després que s'ha detectat que des d'una barraca de Salguer petit surt un tub que va parar al mar.
Adjudicades les obres de la rotonda de Bellcaire, costaran uns 570.000 euros. Els treballs s'iniciaran la tardor vinent i tindran una durada prevista de 4 mesos.
I després de tota la polèmica per la Fira Girocaça, Santa Cristina, avui entrevistem el president de Girona de la Federació de Caça. També tindrem l'advocat de Salvem el Golfet, Eduard de Ribot, i anirem fins al poblat de Castell, a Palamós, per descobrir com s'estan restaurant les pintades d'un grafiter anònim. Això serà el supermatí que ara mateix comença, quan són les 8 i 4 minuts. I aquesta notícia amb què obrim el supermatí sona així.
Bona nit a tothom.
Des de Calella de Palafrugell, molt bona nit.
Benvinguts a la 51a cantada de Veneres de Calella. Un any més, en aquesta platja del
Bé, no, a mi ens interessa avançar fins quan parla la nostra Sílvia. A veure, aquí, eh?
Sí, de fet, cada primer dissabte de juliol, la cantada de Calella de Palafrugell obre la porta a l'estiu, a l'Empordà i també a la Costa Brava. Una festa que, a través de Televisió de Catalunya, arriba arreu del país. Aquest any...
Això era la transmissió de les Havaneres de l'any passat per TV3. aquest any la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell s'emetrà finalment en directe i per TV3. La televisió pública ha rectificat el seu posicionament que, com havia dit el govern de Palafrugell, havia estat un no reiterat durant diverses setmanes, David Parreño. Disculpa, David, que tenies el micròfon apagat. Dèiem que ha estat un no reiterat durant diverses setmanes, oi?
Sí, Dani, per tant, la 52a edició de la cantada se seguirà emetent en directe per TV3, com sempre ha sigut. El govern, però, havia alertat que la retransmissió perillava perquè la cadena tenia la intenció de mantenir el fax. L'Ajuntament havia engegat una operació salvar les havaneres i la seva intenció era que, com a mínim, s'emetessin en directe pel 33. Finalment, s'ha produït aquesta reunió entre l'Ajuntament i el director de Televisió de Catalunya, Vicent Sánchez, que va servir per posar d'acord les dues parts.
I imatge impactant la que van viure ahir els veïns de Palafrugell. Dos cotxes es van incendiar a les intermediacions de la plaça Joan Coromines, davant del CAP de Palafrugell i la llar d'infants Tomanyí, David.
L'avís va arribar després de la una del migdia i s'hi van desplaçar tres dotacions del bombers que van apagar el foc ràpidament. Després es van quedar a la zona per esperar que baixés la temperatura dels vehicles.
I un incendi, poques hores després, feia saltar les alarmes a la carretera C65 entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera. Va ser un incendi de vegetació que va obligar a tallar aquest principal vial de comunicació de la comarca.
Sí, el foc va afectar, en aquest cas, 3.400 metres quadrats de sotabosc. La zona va ser propera, perquè ens entenguem, a la pujada de l'ou de Llagostera. Això és a la bifurcació amb la variant que enllaça amb l'AP7. Hi van treballar 5 dotacions dels bombers de la Generalitat i, a més, els ADF també van estar sobre el terreny. Hi va participar una cisterna de l'ADF de Llagostera i un vehicle d'intervenció amb coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
Supermatí a Ràdio Capital.
L'Ajuntament de Palamós investiga un possible abocament d'aigües residuals a la cala Salguer. Segons ha informat Ràdio Palamós, el cas ja està en mans de l'Agència Catalana de l'Aigua i del Servei de Costes de l'Estat, Toni Selles.
Tècnics municipals van comprovar fa dies que d'una de les barraques de Salguer Petit surt un tub que va a parar al mar. El dubte és si serveix per abocar aigües residuals o bé per agafar aigua cap a la barraca. Per això es va informar l'Agència Catalana de l'Aigua. L'ACA, de la seva banda, ho ha fet saber al Servei de Costes de l'Estat. Tècnics de l'ACA analitzaran mostres de l'aigua de Salguer per comprovar si hi ha algun tipus de residu. Les barraques de Salguer Petit no tenen connexió amb el clavegueram municipal.
I al darrer ple de l'Ajuntament de Palafrugell, el grup socialista va retreure al govern que hagués iniciat el procés d'adjudicació i que hagués adjudicat també les obres de la Torre de Can Màriu, atès que no havien rebut l'informe perceptiu de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Pedro.
El passat mes de març es van concedir les obres de la torre, que van començar. Però, segons apunta el regidor d'Obra Pública i Serveis Municipals, Lluís Ros, es van aturar quan va arribar una resolució desfavorable i vinculant de la citada comissió, el dia 12 d'abril. Ros, però, va explicar que s'havia arribat a un acord per poder impulsar el projecte i que es reiniciaran les obres el proper dilluns 11 de juny. Ros va garantir també que es manté el mateix projecte que es va definir quan es va fer la licitació.
No es van posar amb la forma del tractament del ferro per la restauració, boni que ho van parar. Llavors, vull dir, Cultura i Patrimoni s'ho ha tornat a repensar, han admès tot el projecte tal qual es havia presentat, o sigui que l'estructura de la torre serà en ferro, color negrós del ferro, tractat amb un oli, una laca, per protegir del rovell.
Moltes gràcies, Pedro. I tanquem una setmana marcada per la polèmica a la Fira Girocassa que s'ha fet aquest cap de setmana a Santa Cristina d'Aro. La imatge de la pell del llop atropellat a Mont-ras exhibida a l'estand dels agents rurals ha causat crítiques dels animalistes. Ara, però, l'Ajuntament les ha esborrat del seu web i de les xarxes socials, David.
L'Ajuntament admet que les imatges han generat cert malestar entre alguns veïns. Justifica la presència de la pell del llop per fer pedagogia. Més enllà d'això, també hi va haver, s'ha de dir, una vintena de races de gossos de cacera a la fira i alguna de les activitats van ser un espai virtual de tir, conferències, exhibicions de gossos i falconeria, per exemple.
I avui volem parlar amb en Josep Blanquerna, que és el president de la Federació Catalana de Caça a Girona. Senyor Blanquerna, molt bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Dèiem, volíem parlar amb vostès perquè... Disculpi que això... Dèiem, volíem parlar amb vostès perquè és la veu que ens faltava per escoltar. Si l'altre dia vam parlar amb el PACMA. Vostè, senyor Blanquerna, entén la polèmica...
Perdona, sóc Blanquera, no Blanquerna. Blanquera.
Ah, Blanquera, sí. De fet, ho tenia ben apuntat, però això que el cap... És... Sí, Blanquera, sí, tota la raó. Blanquera. Entén la polèmica que s'ha generat arran de l'exhibició d'aquesta pell del llop mort de Mont-ras?
Bueno, jo la veig, vaja, al meu punt de vista, una mica exagerada, també. Però, vaja, tampoc s'ha mort aquest llop a tiros, sinó amb un accident de cotxe, que jo tampoc veig, no sé, tanta polèmica per exhibir una pell. Jo no la veig... Bueno, jo no hi veig tanta, no ho sé, altres coses que hi ha pitjors i no es diuen, però bueno,
sí?
Jo crec que no.
Quines coses hi ha pitjor?
Mare?
Que dic, que diu que hi ha coses pitjor en el món de la caça...
Bueno, coses pitjors, vull dir que coses pitjors, vull dir que, no sé com dir-ho, no sé, coses sí. Pitjors, no sé, ara que exactament no et sabria dir el què, però hi ha coses pitjors, no vull dir al món de la caça,
d'altres coses. Ah, no, clar, al món hi ha coses molt pitjors, sí, evidentment. Dèiem... des d'allà, això, o sigui, aquesta polèmica ha servit perquè moltes entitats animalistes reflexionessin sobre l'existència d'aquesta girocaça, la fira de la caça de Santa Cristina d'Aro i per extensió de totes les comarques de Girona. No sé com defensa vostè o com quin paper considera que juga aquesta fira i quins beneficis pot tenir per la societat.
Bueno, això és una fira pues de aquí Santa Cristina, Ajuntament, pues una col·laboració amb l'Ajuntament, pues és una fira que, bueno, escolta'm, hi ha hagut 42 estants, gàbies de gossos n'hi ha hagut 38, vull dir que hi ha hagut falconeria, vull dir que això és, no sé, proves de gran busca, de gossos retrovir per l'Ignasi Arissa, becaders, disciplines de caça, per exemple, de, no sé, de rastre de sang, xerrades amb els arquers, amb en Sergi Lecoq, vull dir que també és una altra modalitat, bueno, xerrades de clubs de becades per en Jordi Barbeta i en Santi Llunà, no sé, que parlaven també una altra la comercialització de la carn, els danys provocats per la fauna salvatge, xerrades per Àlex Quadros, en quan també hi havia tastets de carn, d'un cartapàcio de senglar en salsa de ceps...
I però en aquesta fira, com, segons la seva opinió, com es poden fer compatibles els drets de l'animal, dels animals amb la cacera? O potser és que no són compatibles?
Escolta, que no es maltracta cap animal allà, eh? Pots estar molt ben posats.
Això és el que li volia preguntar, perquè hi ha aquesta percepció, almenys la percepció existeix.
No, però no són maltractats els animals, perquè estan tampoc dintre una gàbia, són, no em recordo si són 6, vull dir que és gran, vull dir que tenen la seva aigua, tot, vull dir que és una sombra, vull dir, carai, no és una exposició, carai, no crec jo que això sigui maltractar els animals. Jo crec que cap caçador maltracta l'animal. Un caçador que té un gos, i molta gent que té gossos, sempre hi ha el que no, el seu gos, però és, no sé, és com si fos un fill seu, quasi bé, eh? Perquè...
Com si fos un què, disculpi?
no dic un fill seu, però clar...
Ah, un fill seu, sí, sí, sí.
Sí, perquè un gos no es maltracta. No, jo, bueno, el caçador no he vist maltractar els gossos com van a cacera.
No, però,
jo no he vist maltractar-los. Ara, aquesta gent es posen en coses que, bueno, ja t'he dit jo, hi ha moltes coses pitjors al món que es tindrien que preocupar més i no es preocupen, eh?
No, clar, potser ells no es fixen tant en els gossos, sinó en els animals caçats.
Els animals caçats?
Sí.
Bueno... Si no es caçessin els animals, pregunta-los als porcs senglans què passaria.
Què? Digui'ns-ho vostè, què passaria?
Què passaria?
Sí.
Pues, que si no es caçessin els porcs senglans, pues, no sé, les ciutats quedarien plans a part tot de porcs senglans. Si això, aquesta feina, no fes el caçador, hi hauria algú que la tindria que fer, diria jo. I jo els hi preguntaria, bé, qui ho faria? Ho farien els forestals, ho faria gent responsable, que la tindrien que pagar de la butxaca de tots amb els nostres impostos. I d'aquesta manera, aquesta feina la fan els caçadors. I això és una cosa de calaix.
I hi ha altres espècies que es cacin simplement per gust i que no generin cap benefici, és a dir, no sigui com el cas dels senglars que diu, mira, nosaltres els cacem i això genera un benefici. Hi ha espècies que es cacen i això no genera un benefici per la societat?
Bueno, jo no sé quines espècies, perquè si anem a mirar, es caça el tudó, perquè si també van als camps quan hi ha girassols o a tòrtora i es maten perquè també fan mal aquests animals, o conill, o que sigui. De totes maneres, no es pot matar la tòrtola turca, que és la que fa més mal, està prohibit. I si la vols matar, tens que demanar un permís especial. Això, ja... No sé, tots els animals, si n'hi ha molts, jo crec que fan mal al camp, a l'agricultura, almenys d'aquestes aus. I esclar, s'ha de tenir també una mica ratlla. No, la gent no mata per matar, jo crec.
Quin control passen els caçadors? És a dir, han de donar, això des del desconeixement absolut, han de donar a les administracions una relació dels animals que s'han caçat, de les espècies?
Sí, això cada societat passa, cada any es passa un barem de tots els animals que es cacen, això sí. Això té agricultura, bueno, a l'administració.
No sé i com creu que s'efectua aquest control? Creu que el control és suficient per part de les administracions?
Jo crec que sí, vaja, no, perquè cuidado, el que es mata ho tenim un pla tècnic, i el pla tècnic quasi ves el que tens que matar.
És a dir, vostès tenen una llista de coses que poden matar i coses que no, però diu que estan obligats per aquest pla tècnic a seguir aquests límits?
Bueno, el que no es pot matar ja ho marca la llei de vedes. El pla tècnic es posa... El que pots matar, es pot dir, perquè, per exemple, si es descuida posar-hi perdius al pla tècnic, tu no pots matar la tècnic.
Vale, és a dir, és un pla tècnic que vostès presenten i que els han d'aprovar.
No, el pla tècnic el demana l'administració.
Val.
I s'ha de renovar cada 4 anys. I això es fa un pla tècnic totes les societats.
No sé, suposo que això donaria per fer un cara a cara entre les dues, entre caçadors i animalistes. No sé si vostè estaria disposat a fer aquest cara a cara en algun moment per contraposar aquestes dues visions.
Bueno, depèn de quin tema es tractessin, mira, jo no tinc cap problema, però ja van a buscar com coses, són buscar tres peus al gat, jo crec. I com més se'ls hi don, vull dir, sempre hi haurà gent que està conforme i gent que no. Sempre hi haurà detractors i no detractors. Vull dir que això, el món és així. Sempre n'hi ha hagut i n'hi haurà. Però ara, no sé per què, cada vegada més.
Josep Blanquerna, president de la Federació de Caça Catalana de Caça a Girona. volíem parlar amb vostè per tenir el seu punt de vista i el punt de vista dels caçadors després de tota aquesta polèmica per la Fira Giró Caça de Santa Cristina d'Aro. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Vale, moltes gràcies, bon dia.
I que tingui molt bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va adjudicar ahir, de fet, les obres per construir una rotonda a la carretera GI-632 a Bellcaire d'Empordà. Costaran en total 570.000 euros. Això són uns 200.000 euros menys de l'import de licitació, que és el que la Generalitat esperava pagar un cop van presentar el projecte. Els treballs començaran la tardor vinent i tindran una durada aproximada de 4 mesos. L'objectiu serà reordenar el trànsit i afavorir la seguretat viària a l'entrada del nucli urbà de Bellcaire. De fet, la carretera GI-632 és la carretera que va des de l'Escala fins a Bellcaire d'Empordà i des de Bellcaire fins a la carretera C-31 i té un trànsit aproximat de 6.000 cotxes. I aquest cap de setmana, el protagonisme cultural pren la Fira Indilletres de la Bisbal. Anem cap allà amb en Manel Magrinyà, més detalls. Bon dia, Manel.
Molt bon dia, Dani. S'esgoten les últimes hores abans no comenci Indilletres, la primera fira d'editorials independents del Baix Empordà, que s'ha organitzat a la Bisbal. El cantautor i arquitecte bisbalenc Carles San José, conegut dins el món de la música pel nom artístic de San Josex, és un dels veïns que organitza la fira i ha volgut explicar a Ràdio Capital en què consisteix, així com introduir la xerrada de debat que porta per títol Entre la literatura i la música. Escoltem la salutació de Carles San José a Ràdio Capital.
Hola, Ràdio Capital, sóc en Carles San José, de la Bisbal d'Empordà, i sóc un dels veïns que ha estat organitzant des de fa ja uns mesos la Fira Indilletres. Aquest cap de setmana es fa aquesta fira d'editorials independents, suposo que n'esteu parlant, i us esperem a tots, evidentment. És una fira d'editorials independents i, per tant, d'editors i escriptors que es busquen la vida per treure els seus llibres, que se'ls creuen, que volen explicar coses. I nosaltres intentem portar aquest esperit a la Bisbal.
En Carles també ens ha presentat els participants en aquesta xerrada i convida els oients a participar en aquesta primera fira d'editorials independents de Baix Empordà.
Cadascú dels organitzadors hem muntat un o dos actes, en el meu cas. És una xerrada sobre una de les coses que jo faig, que és fer cançons. La xerrada es diu Entre la literatura i la música i parla d'això, de si les cançons és més literatura que música o està entremig, si és una barreja estranya o és una cosa absolutament natural fer cançons, i ja ho fem des de fa molts anys. Els participants d'aquest acte, d'aquest debat, d'aquesta tertúlia seran en Quimi Portet, que ens fa molta il·lusió que hi sigui, perquè a més va viure a la Bisbal uns anys, en Quimi Portet, en Ramon Faura, la Vicky Mel, la cantautora, artista Vicky Mel, i també la Maria Cabrera. Tots quatre són compositors de cançons, alguns d'ells, a més, són escriptors o poetes, com la Maria, i jo, doncs, tindré l'honor de fer de conductor de la xerrada. Esperem que vingueu, aquesta xerrada és el diumenge a les 6, però que ja el dissabte o fins i tot el divendres a la tarda, però sobretot dissabte i diumenge vingueu a la Bisbal, gent de l'Empordà, que segur que us agradarà. Hi ha molts actes, moltes presentacions, i crec que és una fira que val la pena.
Supermatí a Ràdio Capital.
Salvem el Golfet ha obert un nou front contra el projecte de la Caixa al Cap Roig. L'associació Salvem el Golfet ha presentat al·legacions a tot el pla especial del Cap Roig que està impulsant la Fundació La Caixa, que és la propietària del complex botànic. David Parreña, bon dia.
Doncs sí, l'entitat critica tot el plantejament, no només els jardins, sinó les obres que també es volen fer al poblat, al castell, al camí de Ronda, la Pedrera i la possible ampliació de la barraca de Cala Massoni i la zona de l'embarcador. Consideren que el projecte és il·legal, així ho han definit, i han presentat una trentena d'al·legacions que han dut l'Ajuntament de Palafrugell a tornar a negociar amb la Fundació La Caixa.
I per això avui volem parlar amb l'Eduard de Ribot, que és l'advocat de Salvem el Golfet. Senyor de Ribot, molt bon dia. No ens escolta el senyor de Ribot, el sentim parlar de fons. Senyor de Ribot, bon dia. Senyor de Ribot, bon dia. Senyor de Ribot, bon dia. De seguida tornem, intentarem connectar amb el senyor de robot i de seguida tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge estarà en una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
A veure si ara hi podem connectar. Senyor de Ribot, bon dia.
Bon dia.
Ara sí, eh?
Sí.
Moltes gràcies. Dèiem que l'associació Salvem el Golfet ha presentat un nou front contra el projecte de la Caixa Caprots. El qualifiquen d'il·legal. Per què, senyor de Ribot?
Bé, el pla especial que està tramitant la Caixa i que ja han aprovat inicialment els ajuntaments de Palafrugell i de Mont-ras pretén edificar 4 nous edificis amb un sòl d'especial protecció. Als Jardins de Cap Roig es tracta d'una zona inclosa al PEIN, declarada Xarxa Natura 2000, lloc d'importància comunitària i zona especial de protecció per a les aus. A més, el castell és un vecín. En aquest sòl de màxima protecció entenem que és incompatible i és il·legal implantar 4 noves edificacions. Creiem també... Perdó.
Segons quina llei?
Bé, existeix en principi la legislació urbanística que en regular el sòl no urbanitzable únicament autoritza instal·lacions, obres i edificacions que necessàriament s'hagin d'emplaçar en el medi natural. És evident que una sala de congressos, un auditori i altres edificacions que preveuen no tenen res a veure amb el medi rural i no necessàriament s'hi han d'instal·lar. Tampoc són les instal·lacions mínimes i indispensables necessàries per a la pràctica d'aquesta activitat. D'altra banda, s'infringeix la legislació de costes en implantar algunes de les edificacions en la zona de servitud de protecció en els primers 100 metres. S'infringeix també les directrius de protecció del paisatge del Pla Territorial al parcial de les comarques gironines en emplaçar els edificis en punts culminants a la vora dels penya-segats a menor distància dels 100 metres i amb un greu impacte ambiental i paisatgístic. Finalment, creiem també que s'infringeix la legislació de protecció del patrimoni cultural en la mesura que s'està afectant l'entorn de protecció del castell de Cap Roig, que és un bé cultural d'interès nacional, quin entorn de protecció hauria d'estar protegit, i que no és correcte adossar-hi dos edificacions alterant la seva apreciació i els seus valors.
Vostès han presentat les al·legacions als plans que encara estan tramitant als ajuntaments de Palafrugell i Mont-ras?
Efectivament, hem presentat al·legacions en tràmit d'informació pública contra aquest pla que està aprovat tot just inicialment. Pels ajuntaments.
Clar, això vol dir que aquí s'obre aquest període d'al·legacions i d'aquí uns mesos sabrem si aquestes al·legacions han estat acceptades o no.
Efectivament, els ajuntaments hauran de contestar les al·legacions, pronunciar-se sobre una eventual aprovació provisional del planejament i finalment correspondrà a la Comissió d'Urbanisme de Girona l'aprovació definitiva. Nosaltres denunciem també que s'infringeix el límit de creixement i ampliació d'edificacions en sòl no urbanitzable del 20% que preveuen els planejaments de Mont-ras i de Palafrugell. I denunciem la producció d'un frau, com és no computar 3 dels 4 edificis nous projectats en la mesura que es diu que substitueixen terres, es fan semisoterrats o suposen la presumpta restauració d'una antiga pedrera.
És a dir, per tots aquests motius, Això no es considera com a creixement, perquè diem això, perquè no suposa, l'Ajuntament deu considerar que això no suposa un creixement, per una banda, perquè abans ja havia estat edificat, o per altra, perquè no s'edifica, es perfora, no?
Bé, hi ha una edificació nova que és indubtable,
sí,
que és la que substitueix uns antics hivernacles del poblat, que són uns hivernacles de vidre de 3 metres d'alçada i que són substituïts per una edificació de 2 plantes i 7 metres d'alçada, i és evident que l'antiga pedrera, avui per avui, a la cota natural del sol, apareixeran una nova edificació amb 2 plantes, que n'hi diuen equipament ambiental.
I, sí, digui.
No, evidentment aquests edificis haurien de computar. I el fet de terrassar un tercer edifici que s'adossa a la zona nord-oest del pla espacial tampoc hauria de permetre no calcular aquests creixements, aquest nou sostre en el còmput general. També considerem que aquesta possibilitat d'ampliar el 20% que permeten els planejaments ho és pel sòl no urbanitzable comú i per circumstàncies excepcionals. No es tracta d'un dret concedit a qualsevol propietari del sòl no urbanitzable. I en un sòl amb la màxima protecció, com són els jardins de Cap Roig, aquesta figura tampoc s'hauria de permetre.
I a nivell visual, aquestes construccions, perquè la gent s'ho pugui imaginar, quin efecte tindrien sobre l'entorn de Cap Roig?
Sens dubte seran visualitzades perfectament des de diferents indrets. Hem de pensar que una de les edificacions està en el punt culminant màxim del penya-segat, i d'altra banda les edificacions que es diuen semisoterrades suposaran doncs practicar una mena de zòcal transparent just al peu del castell de Cap Roig, de manera que s'alterarà totalment la visió actual del monument amb l'aparició d'un edifici transparent a sota.
Ja dèiem l'altre dia que aquesta presentació d'al·legacions per part de Salvem el Golfet havia generat que l'Ajuntament de Palafrugell havia iniciat converses de nou amb la Caixa per fer alguns canvis en el plantejament d'aquest pla urbanístic. Clar, imagino que els canvis que puguin introduir des de l'Ajuntament i des de Calella no satisfaran 100% les seves peticions. Això és una cosa que ja ens podem imaginar des d'ara mateix, perquè, vaja, tant de bo fos al revés i tant de bo seguissin totes les indicacions que fan vostès, però ho podem dubtar des d'un inici. Amb què es conformarien vostès o què necessiten, què creuen que és més primordial que canviï perquè vostès no continuïn amb aquestes al·legacions i no puguin continuar duent la qüestió als jutjats, per exemple?
Bé, per nosaltres aquesta és una finca amb uns valors naturals, paisatgístics i ambientals excepcionals i que, per tant, el que s'ha de fer és preservar-la. Els impactes que generarà qualsevol nova edificació en aquest indret són impactes crítics. Es promocionarà la major freqüentació, s'ampliarà l'impacte visual i paisatgístic, es crearà contaminació acústica i lumínica, es fragmentarà l'espai. Si parlem d'una zona que és xarxa Natura 2000 i de màxima protecció, és evident que promoure tot això és incompatible amb els valors dels terrenys. Qualsevol construcció d'un auditori, d'una nova sala de congressos, generarà la necessitat d'ampliar aparcaments, etc. És evident que si la Caixa vol fer un nou auditori, el que ha de fer és buscar uns terrenys addicionals, ben connectats, ben accessibles i que siguin en sòl urbà. Mai amb uns terrenys que són patrimoni de tothom.
Sí, però podem entendre que la Caixa ho vulgui construir a Cap Roig perquè l'entorn és fantàstic. Diu, això és una cosa que és comprensible, les coses que hi estiguem d'acord, o que es pugui fer o no i que sigui legal. Seguirem aquestes al·legacions. Vostè quan creu que estaran resoltes?
No hi ha termini per fer-ho. Imaginem que parlarem de 3 mesos. De totes maneres, nosaltres volem denunciar fins i tot un incompliment tan greu com el de no preveure ni tan sols les càrregues urbanístiques mínimes que qualsevol promotor, quan promou una actuació urbanística, està obligat a fer.
Què
en el cas del pla especial de Cap Roig, en el seu àmbit territorial i passa al camí de ronda. Doncs bé, en aquest cas la Caixa promou l'intent d'edificar 4 noves construccions i s'ha oblidat i ni tan sols ha previst la cessió del camí de ronda i la seva execució. És a dir, únicament vol beneficis amb nous edificis i, en canvi, no compleix la més elemental càrrega, que és la cessió de terrenys de sòl públic.
Podem entendre per part de la Caixa, però per part de l'Ajuntament, com pot ser que no s'hagi previst això abans d'apropar inicialment el projecte? És a dir, l'Ajuntament pot introduir modificacions al projecte que li presenten abans d'aprovar-lo inicialment, o això s'ha de fer en el període de delegacions?
No, l'Ajuntament estava obligat a fer-ho amb caràcter previ a l'aprovació inicial i podia haver requerit la modificació i l'esmena d'un pla especial que es presentava de manera manifestament il·legal. D'altra banda, ni tan sols hi ha anàlisis d'alternatives d'emplaçament de les diverses edificacions o ni es preveu la connexió al clavegueram públic. O sigui, creiem que de cap manera Cap Roig pot funcionar amb 4 nous edificis, un d'ells un edifici destinat a ús hoteler de manera encoberta, sense ni tan sols preveure la connexió al clavegram i continuant amb fosses sèptiques. O sigui, és evident que el pla especial presentat és manifestament il·legal.
Queda clar. Eduard de Ribot, advocat de Salvem el Golfet, seguirem. Deia que encara queden 3 mesos per tenir novetats sobre aquesta qüestió. Imagino que la rebrem quan comencem la temporada, al setembre o així. O sigui que l'emplaço a tornar a parlar quan sapiguem si les seves al·legacions han estat acceptades o no. Que tingui molt bon dia.
Igualment. Bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Us ho dèiem al principi, avui és dia de moció de censura a Mariano Rajoy, una moció de censura que, en principi, ha de tenir èxit. I quan acabi el dia, Mariano Rajoy ja no serà president del govern espanyol i ho serà el candidat del Partit Socialista, Pedro Sánchez. I tot això perquè el Partit Nacionalista Basc va confirmar ahir el suport a la moció de censura de Pedro Sánchez, van dir per ètica política i per responsabilitat, i van deixar caure, finalment, Rajoy. El portaveu del Partit Nacionalista Basc anunciava formalment el seu sí i confiava que el diàleg promès per Pedro Sánchez fos cert i que no abusi de la prerrogativa i el privilegi que li dona el fet de ser president del govern espanyol. Alba Lejide.
Aitor Esteban va aprofitar el seu discurs per advertir al PP que si els pressupostos no passen el tràmit al Senat, per culpa d'un hipotètic veto dels populars als seus propis comptes, seria una irresponsabilitat igual a la que s'acusa altres.
I d'altra banda, Esquerra Republicana també va anunciar el vot favorable a la moció de censura. Joan Tardà demanava al líder del PSOE que no prengui el pèl a Catalunya i reivindicava el diàleg i la desobediència civil.
No porque apoyemos sus políticas, nuestro sí a Sánchez es un no a Rajoy. Nuestro sí, en definitiva, es un no. Y pese a que el PSOE se ha esforzado mucho en parecerse al Partido Popular, pese a que el PSOE ha apoyado el 155 y ha legitimado hoy por hoy, ya veremos qué va a ocurrir en adelante, la existencia de presos políticos, en Cataluña tenemos claro que existen diferencias de un gobierno sustentado por el Partido, del Partido Socialista, sustentado por Podemos, que un gobierno del Partido Popular sustentado por Ciudadanos.
Tardà ha demanat a Sánchez que posi voluntat i atreviment, tot alertant que si no es convertirà en un mini Zapatero. Segons Tardà, mai s'assumirà la criminalització de la desobediència civil i pacífica i ha reclamat una fase de diàleg des de la confrontació com un pas imprescindible per arribar a la negociació i a la intermediació.
I el PDeCAT garanteix a Pedro Sánchez el suport a la moció de censura contra Rajoy des de la discrepància. El portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, afirma que s'ha demostrat que l'Estat no es pot governar contra Catalunya i qui ho fa acaba perdent la confiança.
I, per tant, señor Sánchez, de entrada, confianza no mucha. Ahora bien, ustedes dicen no ser lo mismo que el PP. Y sabe que en Cataluña, al menos, amplios sectores de la sociedad catalana, somos escépticos sobre esa afirmación. Pero es cierto que usted hoy, en el debate con el señor Rajoy, ha hecho algunas afirmaciones que las valoramos. y que tienen su importancia política y que no los pueden pasar por alto a nadie.
El PDeCAT havia demanat a Sánchez més concreció sobre com pensa resoldre i abordar la crisi catalana, tot afirmant que es veia procliu a votar la moció de censura, però tenia escepticisme i poca confiança en un PSOE que ha impulsat junts amb el PP i Ciutadans el 155 i en un candidat que ha ofès al president de la Generalitat, Quim Torra. Després de la intervenció del socialista Carles Campuzano, ha acabat per posar-se del costat de Sánchez en la moció de censura.
I el gran dubte era ahir si Mariano Rajoy, que es va passar tota la tarda en un restaurant seguint o no la moció de censura, el gran dubte era saber si dimitiria per evitar aquesta moció. Doncs ahir María Dolores de Cospedal va insistir que Rajoy no dimitirà perquè això no garantiria que Pedro Sánchez no fos president. La número 2 del Partit Popular va dir que Sánchez no ha explicat els seus pactes amb els radicals i independentistes.
I, per tant, señor Sánchez, de entrada...
Disculpeu, aquesta no és la crònica que teníem preparada. En tot cas, la número 2, dèiem, no ha aclarit el futur del líder de la seva formació perquè no sabem si continuarà sent el president del Partit Popular, si mantindrà el seu escó al Congrés dels Diputats i farà de cap de l'oposició. En tot cas, ara és moment del comentari. El comentari que avui ens deixa la Carme Fenoll.
Bon dia. Per una lletra ferida com jo, saber que ben a prop de casa s'inicia una fira del llibre és una gran notícia. Neix Indilletres, la fira del llibre de la Bisbal d'Empordà. Des d'avui divendres fins diumenge, gaudirem de la primera fira d'editorials independents de la comarca. Ens hi esperen debats, taules rodones, recitals poètics i presentacions de llibres, entre d'altres. 19 petites editorials i llibreries exposaran i vendran els seus llibres a la plaça del Castell durant tot el cap de setmana. Aquest vespre, per exemple, tenim una cita a les 8 a la Biblioteca de la Bisbal per parlar del futur d'aquests equipaments. I demà a les 12 podrem escoltar-hi el poeta Jaume Pedrals. Per cert, els amants d'aquest gènere, no us podeu perdre l'actor Lluís Soler recitant el Canigó d'en Jacint Verdaguer. Tindrem també temps de veure propostes de cultura amaziga, per exemple en un recull de refranys amazics. Moltes felicitats als organitzadors de l'Indilletres. Els hi desitjo tants encerts com els que recullen a la fira Liber is Liber de Besalú. I desitjo que Indilletres sigui una cita anual ineludible. Ens hi veurem.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I de la cultura als esports. Després de molts dies parlant del Palamós Futbol Club, avui en continuem parlant als esports perquè ahir el club va viure un dia d'altes i de baixes. Les baixes amb els noms de David Cano i Marc Medina. Marc Papés.
El fins ara capità del degà de Catalunya, el central David Cano i el seu company Pichichi de l'equip palamosí aquesta temporada amb 11 gols, el davanter de Plaça d'Aro Marc Medina, han fet saber al club que no continuaran a la plantilla per la propera temporada primera catalana. Després de 6 i 4 temporades al conjunt palamosí, respectivament, els dos jugadors han decidit abandonar el club sense aclarir quins seran els seus propers equips, tot i que el Llagostera, l'equip que comparteix camp amb els palamosins i que la propera temporada jugaran a tercera divisió venint de segona B, ja ha mostrat interès pel davanter Marc Medina.
I les altes, per al Palamós, es van conèixer ahir a la tarda quan es va fer oficial la presentació de Javi Salamero com a nou tècnic del Degà de Catalunya. Bon dia, Alba. Què és el que va dir Salamero durant la roda de premsa?
Bon dia, Dani. El tècnic palamosí que prové del Llagostera i que ha treballat durant molt de temps en altres equips com el Girona o el Sabadell va expressar les seves intencions com a nou tècnic palamosí de la següent manera.
Vinc convençut amb el màxim respecte per la història de l'entitat i la trajectòria de la mateixa, amb l'ànim, la il·lusió, les ganes, la fe de poder tornar o ajudar a que el Palamós i el Degà doncs estigui de nou en les categories de privilegi. I ara per ara, l'únic que em queda doncs és no parlar gaire, sinó convèncer amb fets.
Respecte al moment actual de la plantilla, amb les recents baixes importants que comentàvem abans, Javi Salamero apela a la calma i parla de renovar la plantilla.
Crec que, tot i les baixes que dius, aquests futbolistes han marxat per la pròpia voluntat. Al final, en cada temporada, no només depèn de tu que la gent renovi, sinó també de la voluntat dels propis jugadors. I en aquest sentit entenc que ara per ara doncs, hem de respectar les voluntats de les persones i no tingueu cap dubte que independentment dels jugadors que puguin renovar o els que puguem fitxar, tindrem un equip lo suficientment competitiu com per intentar pujar de categoria.
Salamero ara encara la pretemporada del Palamós amb la incorporació de l'Àlex Fajardo procedent del Farners i abans que comenci la temporada el tècnic palamusí ha deixat clar que vol qüestionar la plantilla tant anímica com tècnicament. Destaca també les paraules que va pronunciar al final de la roda de premsa d'ahir el president del club, Joan Pau Pérez, sobre si el procés de moció de censura contra ell pot afectar el funcionament del club.
No dificulta perquè el club és un ser viu, el club continua treballant perquè la moció de censura, com ja sabeu, que va ser rechaçada en primer terme per unes raons òbvies que estan dins dels estatuts del club. Per tant, creiem oportú que no és correcte com van presentar-ho i ha presentat un altre, suposo, entre avui i demà, que el vaig llegir ahir al Twitter. I bueno, fins al club té 30 dies per convocar aquesta reunió, aquesta assemblea, que només pot votar el que és el vot de censura. Per tant, seríem al juliol o així, i no crec que ni la pròpia gent que està promovent la moció de censura voldria un club sense cap mena d'ordre ni treball.
Per tant, continuarem atents a l'actualitat del Palamós Club de Futbol durant les pròximes setmanes.
Doncs sí, que és el que toca. Gràcies, Alba, gràcies, Marc. Anem a l'agenda. De fet, ens quedem amb vosaltres a l'agenda. A 6:45 de la tarda avui a la sala d'exposicions de Begur hi ha una conferència sobre arqueologia amb Gustau Vilar, Marc.
La festa romana començarà amb una conferència sobre arqueologia a Aigua Blava, càrrec de Gustau Vilar, director del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. La conferència es farà a 6:45 de la tarda a la sala d'exposicions de les Escoles Velles. Seguidament, al mateix espai, s'inaugurarà oficialment l'exposició fotogràfica sobre els treballs del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya en diferents delictes localitzats a la Cala entre els anys 2006 i 2014. La mostra Arqueologia Aigua Blava estarà oberta fins al 9 de juny.
I a les 10 de la nit a la plaça Major de la Bisbal comença el Daró Folk avui amb el concert de Filibusters, Alba.
Una nova edició del ja clàssic festival de música folk de la Bisbal d'Empordà, el Daró Folk. En aquesta ocasió, l'associació Arpa de Bec ens porta a un grapat de bones formacions que ompliran la Bisbal d'Empordà de la millor música tradicional. Enguany arribaran a la plaça Major de la Bisbal d'Empordà els grups Corrandes, Són Corrandes, Cul de Sac, Filibusters, Bauma, Trio Torreta, B de Boig i La Pussa.
I a la mateixa hora, al local social de la Pera, tindrem el concert amb Carmen 113. I demà dissabte, a partir de 9:45 del matí, comença la 18a edició de la Costa Brava Line Dance Festival a Palafrugell.
A la Bòbila, de 10:45 a les 2, workshops amb Neu Lloberes, Willie Brown, Heather Barton, Jeff Key Camps, Debbie Ellis, Andrew i Sheila Palmer, Adrian Churm i Miquel Menéndez. A les 5, plaça nova, ball social i concert amb Tim Nash. I fins a les 8 del vespre, a la Bòbila, Open Catalonia 2018.
I també a 9:45 del matí comença l'estartit Rainbow Weekend. I a les Escoles Velles de la Bisbal, taller de nutrició i autoestima a 9:45, des de 9:45 fins a 2:45, això demà, Alba.
T'has preguntat en què es diferencia el fet de menjar del de nutrir-se? Deu ser certa aquella expressió que som el que mengem? En aquest taller, dividit en una part teòrica i en una part pràctica, parlarem de tot el que té a veure amb el menjar, les digestions i les relacions entre les nostres emocions i la qualitat de les nostres digestions. Parlarem de símptomes i desagradables desequilibris de la nostra nutrició i veurem com la nostra salut emocional influeix en la nostra salut digestiva, digerir bé i estimar-te més, a càrrec de Karina Vizcaíno.
I a les 10 del matí, el passat romà d'Aigua Blava, la cala d'Aigua Blava de Begú, tornarà a recordar dissabte el seu passat romà, ja que era un espai utilitzat per fondejar en la seva ruta marítima cap a Roma des del segle 3 abans de Crist. I a partir de les 5 de la tarda arriba el festival musical Asterofònics.
Per donar la benvinguda al festival hi ha programada la jornada inaugural amb 7 concerts de petit format d'estils diversos, gratuïts i a l'aire lliure en 3 escenaris als carrers més cèntrics de Platja d'Aro. Les actuacions seran al carrer Josep Bas, Medusa Box, Indie Rock i de 54321S Rock and Roll and Garage a plaça de l'Ajuntament, Empordanet, Habaneres i The Strombers versió rock i a l'Avinguda de la Pau, Pablo Martín Quartet de Jazz, Damià Olivella, Soul, Blues, Jazz i Folk i Quatre Hiverns Folk Pop.
I a 8:15 a la plaça de l'Església de Gualta hi ha una batalla de galls, Mazzoni contra Eric Montefusco.
Enguany es recupera el format de la Batalla de Galls, estrenat fa 3 edicions i que consisteix en un acarament musical entre dues figures destacades de l'escena actual. En aquesta edició tindran l'honor de saltar al ring de la plaça de l'Església de Gualta un bisbalenc il·lustre com és Mazzoni i un vell conegut de l'escena indie, Enric Montefusco, ànima dels Standstill. Els dos cantants faran una aturada en els seus projectes personals per enfrontar-se cara a cara sobre l'escenari i dialogar musicalment repassant temes de les seves trajectòries, reversionant cançons del contrincant i reinventar-se plegats en una trobada única i irrepetible.
I a 8:15 al Teatre Municipal de Palafrugell hi ha el concert solidari de Miquel Abres. Alba Cabrera.
L'import íntegre del concert anirà destinat a la campanya Pels Valents, que consisteix en la recollida de fons per la creació del Pediatric Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Les entrades costen 5 euros.
I d'aquesta manera arribem a les activitats de l'agenda de diumenge. A les 12, a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro, hi ha l'espectacle final, l'espectacle familiar Pianissimo Circus.
El mestre Franz, pianista, i la Serafina, vocalista, ens presenten el seu espectacle-concert. Un piano de cua omple majestuós l'escenari i espera amb solemnitat l'entrada del gran mestre Franz. Tot està preparat, el concert és a punt de començar, però on és la Serafina? On s'ha ficat? D'on surt? I és que quan la concertista és una pallassa, la música triga sempre una mica a sonar, però sempre sona molt divertida.
I a 6:15, a l'Espai Ter, diumenge, Dolce Vita amb el McLari.
A Dolce Vita, el McLari presenta un espectacle familiar on humor, màgia i diversió s'hi donen la mà. Fruit de la inspiració combinada de la pel·lícula Dolce Vita i del hit musical de Ryan Peris, el McLari ens sorprèn amb un extraordinari repertori de jocs de mans, d'ambientats tots plegats en el paisatge de la Vella Itàlia.
I abans d'acabar aquest supermatí, encara ens queda una entrevista molt important per fer aquest matí. Us recordareu, a finals de l'any passat, el poblat íber de Castell de Palamós es va veure atacat per diverses pintades. Les pintades van afectar diferents indrets, com la plaça de les Sitges, sobre les pedres de la muralla del poblat íber i també a la cisterna. Ara, finalment, això s'ha posat fil a l'agulla i s'han començat a reparar les restes arquitectòniques. I per això volem parlar avui aquest matí amb la Maria Molines, que és restauradora i que ha participat en aquesta restauració. Bon dia, senyora Molines.
Hola, bon dia.
Dèiem, ha estat complicat trobar aquest mètode per treure les pintades, els grafits, no?, els grafitis d'aquest poblat íber de Castell?
Sí, és complicat perquè encara no hem acabat, estem tot just acabant la neteja. És complicat perquè són dos tipus de pedra diferent i cada un, la pintura ha penetrat a la pedra cada una d'una manera diferent, i a part també l'estat de conservació de les pedres, sobretot de la cisterna, és bastant precari i és un dany que per molt que el netegis ja s'ha fet.
Quan penetra la pintura aquesta? És a dir, ens hem d'imaginar que penetra molt o que queda en una capa superficial?
Depèn de la pedra i del poro de la pedra. Però normalment, quan tu elimines grafitis, elimines la major part de la pintura, però arriba un punt que moltes vegades es parla de l'ombra del grafiti, que és la pintura que ha penetrat dins del por de la pedra i que moltes vegades és gairebé impossible eliminar-la. I es veu l'ombra del grafiti, que li diuen.
I en aquest cas quedarà l'ombra?
No, a la cisterna hem aconseguit a eliminar del tot la pintura, perquè és una pedra molt tova i al final havia penetrat, però tampoc... ho hem pogut eliminar, però la muralla, que és de granit, de moment estem en un punt que ens queda l'ombra. Algunes lletres s'han pogut eliminar més perquè no havia penetrat tant la pintura, les altres... es veu una mica i llavors estem la setmana que ve farem un últim intent amb un altre mètode per a veure si la podem eliminar.
Hi ha alguna manera, ens pot explicar d'alguna manera perquè nosaltres ho puguem entendre com es pot aconseguir eliminar això? No sé si el mètode.
Nosaltres hem treballat de diferents maneres perquè hi ha productes comercials que venen com antigrafitis, per netejar grafitis. Vam fer alguna prova amb un d'ells, amb un parell d'ells, però arribàvem al mateix punt que et quedava l'ombra aquest del grafiti i és més agressiu i a part poden quedar restes a la pedra que a la llarga, si no es poden eliminar, poden arribar a perjudicar la pedra. I llavors hem estat treballant amb sistemes que utilitzem a la restauració de patrimoni i que és unes neteges amb gels que se'ls hi diuen, que barregem algun tipus de dissolvents, però ja controlats, uns que hem fet proves abans, que sapiguem que funcionen, que ens eliminen bé la resta de pintura, i la barregem, els emulsionem i els fem tipus gel, o sigui, com una, ens fem el decapant a mida, seria, perquè s'entengui. I llavors utilitzem productes que perjudiquen menys a la pedra, que són menys nocius per a la persona, i que a l'aplicar-los així amb gels no penetren tant la pedra i no deixen tant de residu.
Mm-hmm. Ens deia que la setmana que ve podríem saber si finalment s'aconsegueix tornar al seu estat anterior.
Sí, ho intentarem, perquè ja hem arribat a un punt que ja ni aquest tipus de neteja està, ja hem fet diverses aplicacions i hem arribat a un punt que ja no anem més enllà, no avancem més. I volíem provar, el que passa és que és complicat perquè no hi ha electricitat i s'ha de pujar generador o compressor, una microprojecció molt controlada per a veure si acabem d'eliminar l'ombra del grafiti. Uh-huh. De les lletres negres, les liles i les verdes, o sigui, és que cada color tenia funció, s'eliminava amb uns productes diferents que els altres, i els liles i els verds ho hem pràcticament aconseguit, però les negres es veu encara.
Estarem pendents. Maria Molina, restauradora, que ha participat en la restauració dels grafits d'aquest poblat Iber de Castell. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
De res. Adéu.
I nosaltres continuem el programa. De fet, estem acabant-lo ja. I l'acabem com cada matí, repassant els titulars del dia amb en Toni Sellas i la Sílvia Pedret.
La cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell s'emetrà finalment en directe i per TV3. La televisió pública ha rectificat el seu posicionament, que, com havia dit el govern de Palafrugell, havia sigut un no reiterat durant diverses setmanes.
Dos cotxes s'incendien a les intermediacions de la plaça Joan Coromines al davant del CAP de Palafrugell i la llar d'infants Tomanyí. El foc ahir a la tarda va generar una intensa fumera i una imatge contundent durant bona estona.
Cap a la tarda vespre, un incendi feia saltar les alarmes a la carretera C-65 entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera. Va ser un incendi de vegetació que va obligar a tallar aquesta principal via de comunicació de la comarca.
El PSC de Palafrugell retreu al govern haver iniciat el procés d'adjudicació de les obres de la Torre de Can Màriu. Els socialistes critiquen que no hi havia l'informe preceptiu de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural.
L'Ajuntament de Palamós investiga un possible abocament a Cala Salguer. Tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua han agafat mostres després que s'ha detectat que des d'una barraca de Salguer petit surt un tub que va parar al mar.
Adjudicades les obres de la rotonda de Bellcaire, costaran uns 570.000 euros. Els treballs s'iniciaran la tardor vinent i tindran una durada prevista de 4 mesos.
I acabem amb el temps. Martí Seguer.
Aquest divendres comença amb força estones de sol, però no tant com preveiem. Els núvols en seguiran fent leguits estones i les temperatures rondaran els 26 graus de màxima i els 15 de mínima. Dissabte serà dominat per l'ambient assolellat pràcticament tot el dia, però diumenge s'espatlla el cap de setmana i tornaríem a parlar de ruixats.
I acabem aquest programa supermatí de divendres, un divendres d'emoció de censura a Espanya. Us deixem amb la millor música de l'Empordà. Moltíssimes gràcies per seguir-nos i tornem la setmana vinent.